diuen, no, no, el cos l'ha de fer el propi pagès o ramader, que ha de justificar els seus costos individuals. Clar, això fa la llei a la pràctica inaplicable, perquè però la pràctica mos ho diu, porta un any i mig de vigència la llei i encara no s'ha no ha tingut mesures des d'aquest resultat, des d'aquest punt de vista. Ara, i crec que la Teresa Jordà, que coneix perfectament el tema, perquè era consellera quan treballàvem aquestes coses, ja la tenim de comportar-ho a Madrid, reclamarà que hi hagi una actualització de la llei, com li vam i estem demanant nosaltres al Ministeri, perquè són ells els competents, perquè es corregeixin aquestes malvestats. Si es poden corregir això, farem un pas de gegant. Si donem uns preus de referència. Nosaltres aquí, com que no tenim autoritat legal per fer-ho, què fem? Els publiquem els costos aquests de referència. Perquè, si més no, els que intenten fer el caldo gros amb la ignorància ho tinguin més difícil. Quan nosaltres diguem que fer un quilo de raïm a Catalunya val un any de 42 cèntims, ja saben que quan han d'anar a comprar, han d'anar a comprar per damunt d'aquesta quantitat, o haurien d'anar, perquè alertem al sector de que aquest és el cost de referència mitjà que tenim a casa nostra. Ho fem amb les hectàrees, ho han fet a la llet, amb algunes coses s'han obtingut resultats, perquè la transparència porta precisament que hi hagi algun resultat, però la llei ha de ser més radical, diguem-ho així. I aquest sentit nosaltres ho tornarem a plantejar i estan avisats de que voldrem la revisió de la llei perquè acabi d'avançar allò que no va fer al seu moment quan es va promulgar a bombo i platinet, no?
Ara,
i això seria una gran solució.
Hem tingut el testimoni, escoltàvem la Carla i en Ricard, dos pagesos joves, però sembla que és una mica l'excepció, no? Molts es queixen que no hi ha relleu generacional. Com es pot fer perquè no ens quedem sense pagesos?
És complicat això, perquè aquí hi ha d'haver una component vocacional. Jo soc el darrer pagès de la meva família, també. Soc el secretari d'alimentació, però quan no estic amb aquestes funcions, jo, abans d'estar-ho, jo tinc una explotació, també. I no tinc continuïtat, per què? Pues perquè la descendència, i no perquè no l'hagi animat jo, perquè professió més bonica, més lliure, fins i tot Aristòteles la definia com la professió més honorable que una persona podia tindre, fer aliments pels seus conciutadans. Pues, la gent tirant cap on tirant. Què hem d'aconseguir nosaltres? Que mitjançant la tecnologia, mitjançant les pràctiques agràries que són menys costoses des del punt de vista físic de quan el meu pare s'hi dedicava, tot això vagi a més, vagi a millor, tingui millor si em permeteu, prestigi social, i que això cridia que gent jove vegi que a la millor no és d'aquest sector, tingui eines per dedicar-s'hi en el futur. Jo confio. De fet, a Catalunya tenim el Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya, que contempla actuacions a tots els nivells, també amb altres departaments del govern, com és el Departament d'Educació. És un dossier que està a disposició de tothom, que és d'aplicació del 21 al 26, i que anem executant-lo per millorar la percepció que la ciutadania té del sector pagès, perquè aquest és un problema. Vos pensem que tot és fàcil en aquesta vida i fer els aliments, que ho provi la gent, de fer-se'ls per si mateix, veurà la dificultat que té d'esquerar una tomatera o cuidar un ramat, i la realitat és que per molt de bona voluntat que hi hagi, fent tomateres a les terrasses de Barcelona no alimentarem la població. Necessitem professionals ocupant el nostre territori, ocupant-lo en aquesta mentalitat d'empresa familiar agrària, que són els que donen sentit real a la vida, que són els que menys especulen, per dir-ho gens, perquè de fet no han tingut ni oportunitat de fer de plantejar-s'ho, i que necessiten el nostre suport. I a Catalunya, les eines que tenim, ho intentem. Per exemple, algú havia dit, és que de la sequera la Generalitat, no ha fet, però la Generalitat és l'única administració regional europea que ha dedicat una partida extraordinària que no tenia a l'inici del 2023, de 160 milions d'euros, a corregir els efectes desastrosos de la sequera al món rural. L'estat espanyol, tot l'estat, ja ha destinat no arriba a 400 milions. Aquests 40 han vingut a Catalunya, però la Generalitat hi ha posat quatre vegades més, perquè es vegi el suport que tenim de cara al sector. Treballem així, ho intentem fer concertadament amb les organitzacions agràries i els seus representants. De les manifestacions d'aquests dies n'ha de quedar, i per això donem recolzament, una expressió política. Europa ha de revisar la seva política agrària, perquè el que no pot ser és que, malgrat ja la PAC i tot això, cada dia, perquè hi havia el tema, ha comentat el Ricard, el tema dels suïcidis, això és una notícia de fa 2 anys, més o menys, a França, però cada dia tenim a Europa plegue 1 miler de pagesos. Això vol dir que dels 10 milions que hi ha ara, al pas que anem, en uns quants anys, estaran a la meitat. I són molts pagesos. I l'agricultura del sud, la nostra, és molt diferent de la del nord. I la que ha guanyat fins ara la batalla política a les institucions europees ha estat el nord, amb les seves prescripcions des de qualsevol lloc. El sud és molt més complicat. Fer agricultura ecològica aquí, per la temperatura, és molt més complicat que en altres llocs. I, en canvi, els nostres pagesos i els nostres ramaders ho estan intentant fer. Vull dir que aquesta és la qüestió. És un tema molt complex. I jo també, com han fet els meus predecessors, us agraeixo que dediqueu aquesta extensió de programa, perquè probablement, si la ciutadania això ho conegués una mica més, també faria bona tria a l'hora d'anar a comprar al supermercat. És una cosa fonamental per assegurar el nostre sector.
Senyor Mòdol, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Gràcies. Adeu. Carmel Mòdol, secretari d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Ho deixem aquí perquè són les 5 i 6 minuts. Obrim línies amb... Gràcies, Míriam Díaz, amb els serveis informatius. Tenim Dani Alves amb aquest segon dia de judici. Tenim la vista posada amb el Benet Íñigo, però tenim altres qüestions com... El que hem estat tractant aquesta darrera hora de programa, Joan Torres.
Sí, si et sembla, anem a fer un repàs d'aquestes assemblees que hi ha en marxa arreu del territori per decidir les accions que els pagesos duran a terme en les properes hores o demà, possiblement. Al llarg del dia, 4.000 tractors han sortit a les carreteres per reclamar solucions pel sector agrari. Són dades d'Unió de Pagesos. La majoria, 1.500, s'han concentrat a la Plana de Lleida, mig miler a la Catalunya Central i mig miler més a les comarques de Girona i entre la Conca de Barberà i l'Alt Penedès, entre altres zones de Catalunya. En total, s'han fet talls i marxes lentes en més d'una vintena de vies, com l'AP7, l'A2 o la C25. A Sant Fruitós de Bages, els agricultors, que continuen tallant la C16, en aquest cas estan reunits des de fa uns minuts en una assemblea per decidir quines accions duran a terme demà. Anem fins allà per conèixer l'última hora. Marc Antorri.
Doncs sí, ara mateix últims minuts d'aquesta assemblea que ja ha tingut un gran anunci. Els pagesos seguiran aquí tota la nit i demà a les 9 del matí marxaran cap a Barcelona i de camí es trobaran amb les columnes també de Vic, d'Osona i del Vallès per juntes entrar a Barcelona. El que sí que tenen clar és que passaran la nit aquí, com ja s'entreveia pel que s'anava sonant a la resta de protestes, i també tenen clar que si baixen a Barcelona no hi baixen per una nit. Ho han deixat molt clar en l'últim Parlament. Per tant, probablement unes protestes a Barcelona que s'allargaran més d'un dia.
Doncs els pagesos de la Catalunya Central, en aquest cas, que decideixen baixar demà cap a Barcelona. Des de fa una estona estan reunits també els pagesos mobilitzats, en aquest cas, a les Terres de l'Ebre. Connectem en directe amb l'aldea, al Baix Ebre, i hi tenim la Sílvia Barbís.
Sí, els 200 pagesos que tallen ara mateix l'autopista a l'aldea estan reunits en assemblea i escriuen sobre un cartró la llarga llista de reivindicacions i propostes que plantegen. Una de les primeres, disposar de productes fitosanitaris alternatius als que se'ls van prohibint. També qüestionen el quadern telemàtic que els obliga a traslladar a Madrid les actuacions que fan a les seues explotacions. Demanen aranzels als països de fora, parlen dels costos de producció i de tots els entrebancs que els fan sentir el sector molt acollat. Altres més contundents parlen de revolta pagesa i de trencar el sistema. En tot cas, el plantejament a hores d'ara és que no pensen sortir de l'autopista com a mínim fins demà.
A més d'aquestes assemblees, a aquesta hora també es preveu que en comencin altres, entre altres llocs, a la Plana de Lleida, en aquest cas, els pagesos de la Plana de Lleida. Mentrestant, a Badalona, els bombers estan assegurant l'estructura de l'edifici que s'ha esfondrat per dins aquest matí. Segueixen estudiant com retirar la runa. Alguns veïns n'haurien sortit poc abans que caigués i a hores d'ara encara no se sap si hi havia algú. A última hora des del carrer Canigó de Badalona, Joel Penya.
Sí, ha estat un bomber qui primer ha entrat a l'edifici a través del forat que hi ha a la terrassa, penjat d'una grua retràctil del camió de bombers, d'un dels camions de bombers que hi ha passats a la zona. Ha trobat un accés segur, llavors han pogut entrar més membres del cos per començar a assegurar l'edifici i llavors començarà el desenrunament. El cas és que l'estructura s'ha ensorrat per dins i les parets exteriors continuen en peu. A més, la runa acumulada ocupa un pis sencer i això complica el desenrunament. En paral·lel, l'alcalde, Xavier García Albiol, ha arribat fa 10 minuts a la ciutat i ha anat directe a veure els veïns desallotjats que estan a 200 metres de l'edifici. Mossos i Guàrdia Urbana continuen intentant localitzar els veïns que viuen a l'edifici per esbrinar si queda algú a dins. A RAC1, una de les persones desallotjades ha explicat que alguns han sortit quan han vist que l'edifici s'anava a ensorrar.
I dos treballadors de la discoteca Sutton de Barcelona avalen la versió de la noia que va denunciar Dani Alves per violació. Minuts després dels fets, ella explicava que havia intentat sortir del lavabo on havia entrat amb Alves, però que no va poder. Els dos treballadors de la discoteca ho han dit aquesta tarda al judici que continua l'audiència de Barcelona. Allà hi tenim Malvanet Íñigo.
Quan els responsables de la discoteca van conduir la noia a una sala més tranquil·la i van preguntar-li què havia passat per activar o no el protocol, ella va dir al director de Sutton que va entrar al lavabo voluntàriament però que després va voler marxar i no va poder. Un altre treballador, que li va curar una ferida que s'havia fet al genoll, va sentir també com la noia explicava el mateix a les seves amigues, que ella sabia a què havia anat al lavabo amb Alves, però que un cop dins se'n va penedir i ja no va poder sortir. Tant aquests responsables del local com els Mossos que van atendre la noia coincideixen que just després estava molt espantada i que no volia denunciar res perquè no la creurien i perquè qui l'havia agredit era un personatge molt conegut. De fet, li va costar uns minuts dir qui havia estat, fins que Alves no li va passar pel costat marxant de la discoteca sense mirar-la, no va assenyalar-lo i va dir que havia estat l'exjugador del Barça.
I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Segons ha pogut saber RAC1, el Barça femení jugarà als quarts de final de la Champions contra el Brann, el Johan Cruyff. El club ha descartat, per tant, portar a Montjuïc un partit que es disputarà el 26 o el 27 de març. L'anada jugarà a Noruega una setmana abans, el 19 o el 20 de març. En cas de classificar-se per les semifinals, el rival del Barça sortirà de l'eliminatòria que enfrontarà l'Ajax i el Chelsea. El futbol masculí, avui arrenquen les semifinals de la Copa del Rei de Futbol amb l'anada de la primera eliminatòria entre el Mallorca i la Reial Societat a les 9 del vespre. En plana poliesportiva s'acaben de sortejar els quarts de final de la Copa del Rei d'Hockey Patins, que jugarà a Calafell del 7 al 10 de març amb 7 equips catalans dels 8 que hi participaran. Per una banda del quadre es disputaran el Barça Reus i el Voltregà Igualada i per l'altra Noia Calafell i Sant Just Alcoi. I a aquesta hora la selecció espanyola femenina de waterpolo s'enfronta a Grècia en el segon partit del Mundial de Doha. De moment acaba de finalitzar el primer quart i el resultat és d'empat a dos. Del matí destaca la quarta medalla de la delegació espanyola, la plata aconseguida en rutina tècnica de natació artística, amb tres catalanes a l'equip, Iris Tió, Txell Mas i Paula Ramírez. L'or se l'han dut la Xina, que entrena a Natarrés.
I pel que fa al temps, durant la nit els núvols aniran a menys i això afavorirà que demà ens llevem amb una mica més de fred. Al centre del dia l'ambient serà més suau i serà més fàcil que la boira que vi marxant de la plana de Lleida. Això farà que el fred no hi sigui tan intens com els últims dies. Serà un dimecres amb més sol al matí que a la tarda, quan aniran arribant núvols que no deixaran precipitacions.
RAC 1. Has tingut mai la sensació que deixes de ser protagonista de la teva pròpia història? És hora de recuperar el control. Aprofita que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de febrer i crea la teva pròpia història. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia. Movement that inspires.
Per nosaltres, no hi ha acte mèdic sense contacte humà, íntim, personal i professional. Assistència sanitària, la dels metges.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days, 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Més de 2.800 beques, 80 noves aules, 51 pous d'aigua. Fa 20 anys que som presents a Malawi i a Kènia. Som Active Africa, una petita ONG però que fa grans coses. I volem celebrar-ho amb tu el 15 de febrer a les 21 hores al Palau de la Música. Vine al concert solidari amb The Gospel Bio Choir. 20 anys d'Active Africa. Entrades a palaumusica.cat.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
RAC1 presenta... Versió RAC1. Des de Barcelona, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i fa parada a Barcelona. De 3 a 6 de la tarda, versió RAC1, amb Toni Clapés, des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i BTV. El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
RAC1, tots som u.
Amb el suport de CaixaBank i la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset i l'Institut Oftalmològic Tres Torres.
RAC1, tots som u.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Un minut passa d'un quart de sis de la tarda en aquest dia tan intens de diferents informacions que us anem explicant. Bé, una altra que no ha estat sorpresa del dia, però que és notícia, i és, dic sorpresa, perquè era de calaix que això acabaria passant. La Junta de Fiscals del Tribunal Suprem avala les tesis del jutge García Castellón, o sorpresa, i ha acordat aquest migdia per majoria investigar Carles Puigdemont per terrorisme en el cas de Tsunami Democràtic. L'òrgan descarta l'informe elaborat pel fiscal Álvaro Redondo, que apreciava com a molt desordres públics en les protestes contra la sentència del procés, però atenció, perquè la decisió l'han pres 12 vots a favor de les tesis de García Castellón i només 3 en contra. Aquest és el dibuix de la fiscalia que hi ha al Tribunal Suprem. Ernesto Icaizer, periodista, escriptor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Toni.
Podria ser...
Han sido unas horas intensas entre las 10 de la mañana y las 2 menos 5. Mi información es que son de los 15 asistentes, son 13 contra 2.
Sí, sí. 13, no 12.
No, 13 contra 2. 13 a favor de que hay terrorismo en las manifestaciones y movilizaciones, cortes de carreteras y la ofensiva en el aeropuerto del Prat y desviación de vuelos de noviembre del 2019, y 2 solamente creen que no hay terrorismo. Por otro lado, solo 4 creen que los indicios no son suficientes contra los aforados, es decir, contra Puigdemont y Rubén Wagensberg. Los demás creen que hay indicios para imputarles y que el Supremo tiene que seguir instruyendo la causa que les ha mandado el juez Manuel García Castellón. ¿Qué pasa ahora? Ahora manda Geli. ¿Qué le parece?
¿Manda aquí? Perdone. ¿Quién manda?
Manda Geli.
Geli es que siempre vos tenés
no por ahí. No está por ahí. Nuestro maestro.
Sí, home, sí. I tant, el senyor Marcelí.
Però
sí.
Geli... No escucho a Marcelí.
Había una cantante que se llamaba Gelu, que yo me acuerdo que era una cantante extraordinaria de mi época, pero Geli...
Sí, Geli, manda Geli. Quiero decir, lo explico.
A ver.
La teniente fiscal del Supremo, la número 2... de la Fiscalía General del Estado, se llama Ángeles Sánchez, pero todo el mundo la llama Geli.
¡Ah, caramba!
Y Geli ha estado muchos años en el Tribunal Constitucional como fiscal jefe. Y luego, pues ha sido, hace muy poco tiempo, el año pasado, nombrada teniente fiscal, la número 2 de la Fiscalía, una persona muy competente y una persona que ahora va a mandar en el tema de este informe. ¿Por qué? porque el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala que cuando hay una discrepancia entre los jefes de una sección, como por ejemplo la sección de primera de fiscales del Supremo que se ha reunido hoy, el informe pasa a manos del superior jerárquico, es decir, de Geli.
De Geli.
¿Qué va a hacer Geli? ¿Hacer un relato de lo que pasó hoy? No. Geli va a hacer y va a explicar a la sala de admisión del Tribunal Supremo cuál es su posición, la posición de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué les parece?
Y, hombre, ¿qué informe que farà Geli, com ha dit que es diu? Àngeles què?
Sánchez Conde.
Àngeles Sánchez Conde. Que a partir d'ara ja ens podem anar familiaritzant amb aquest nom, el de Geli.
El de Geli.
Aleshores, amb aquest informe que ella farà, aquí què passa? A on va aquest informe?
Nada, dirà lo que piensa la Fiscalía General del Estado, que es lo que más o menos piensa la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Es decir, que no hay delito de terrorismo y que los indicios para imputar a Puigdemont y a Rubén Wagensberg no son sólidos.
Y aleshores,
aleshores, se debe devolver la exposición razonada a don Manolo García Castellón para que siga indagando, que siga escarbando.
A ver, ¿qué me
lo dirá de manera más técnicamente mejor de lo que lo estoy diciendo?
No, es que es muy
Marcelino, yo en esto trato de ser pedagógico.
Aleshores, perdoni, Geli farà aquest informe. Aquest informe dirà que no ho acaba de veure, però clar, aquí hi ha un posicionament de la Junta de Fiscals que diuen que sí, que això és, que, en fi, que hi veuen delicte de terrorisme. Geli podria fer un dictamen que no ho veu, i això vol dir que, és a dir, la pilota tornaria a García Castellón, que hauria de continuar investigant.
No
ho he entès
pilota,
bé.
No, la pilota està en este momento en el Tribunal Supremo, porque el informe que va a ser Geli,
sí,
o que hubieran hecho los fiscales,
sí,
digamos, no son vinculantes. La sala de admisión tiene en cuenta los informes del Ministerio Fiscal y son relevantes, por supuesto, pero no son vinculantes. No son vinculantes. Marchena, por ejemplo, siguió adelante con Garzón, pese a que Cadena, Fidel Cadena, uno de los fiscales del procés, no estaba de acuerdo con la investigación sobre Garzón y se opuso. Sin embargo, Marchena siguió adelante. Marchena siguió adelante con Vicky Rosell y justo da la casualidad de que también Cadena, Fidel Cadena, el fiscal del procés,
sí,
dijo que no había delito en lo que le intentaban montar a Vicky Rosell. Y en los dos casos, Cadena tenía razón, los dos casos fueron archivados. Es decir, el informe no es vinculante. ¿Lo tiene en cuenta la sala de admisión? Lo tiene en cuenta, pero la sala de admisión está presidida por Marchena, porque el presidente de la sala segunda del Supremo preside la sala de admisión siempre. Entonces,
no, le
el
preguntar
informe va a la sala de admisión,
sí, y
hay un informe del ponente, que será Juan Ramón Verdugo, que es otro hombre que formó parte del Tribunal del Procés. Aquí, el que no está en el Procés, en fin,
no sale en la foto.
No sale en la foto.
No sale en la foto. No tiene pedigrí.
Marcelí, no sale en la foto. El Procés es un océano.
Claro, es pedigrí, es un plus.
Me acuerdo del señor Verdugo que hacía una cara que llevaba el nombre.
Uy, eso es mucho, pero Verdugo es un tipo simpático, ¿eh?
Seguro, no digo que no.
Que veía, tenía cara de guillotina.
Un poco.
Bueno, aleshores, perdoni, per no perdre'ns, això li arribarà a Marchena i Marchena ha de decidir si això ho segueix
en la sala d'admissió que preside ell, sí, con otro magistrado.
Ell decidirà, ells decidiran si segueix la investigació al Suprem o ho torna a García Castellón. Val. I veient el posicionament del Suprem, no sé si vostè es jugaria un pèsol que això s'ho quedarà al Suprem i ho investigarà al Suprem.
Yo lo que le puedo decir es lo siguiente. El Supremo está en una actitud rebelde, la sala penal, en relación, y no solo la sala penal, en relación con el tema de la ley de amnistía, porque ellos interpretan en off the record que la ley de amnistía, como antes los indultos, están haciendo un desmontaje de todo lo que hicieron ellos en el procés.
Claro.
Digamos, un juicio de procés que fue un juicio de Netflix. Entonces, por lo tanto, ellos están enrabietados. Aquí el problema depende de lo que quieran. Si quieren mantener, como digamos ha hecho García Castellón, lanzó el tema de el tsunami,
sí,
sobre la ley, la ley de amnistía, y si ellos quieren mantener esa presión, esa espada de Damocles sobre la ley, sobre la tramitación de la ley de amnistía, que todavía falta, pueden ellos asumir la investigación y pueden decir sí, los indicios son suficientes como para que empecemos a investigar. Entonces el verdugo es el instructor, será el instructor de la causa y tendrá que hacer una serie de diligencias para comprobar los datos que le ha mandado García Castellón en la exposición razonada, tendrá que llamar a testigos, pues puede incluso personarse en la causa determinadas personas, porque yo creo que el fiscal Geli lo que va a decir es que más o menos lo que dicen los fiscales de la Audiencia Nacional, que como sabe usted se han opuesto a García Castellón y le han criticado duramente, ¿no? Entonces, ya veremos cómo lo dice Geli, de qué manera y tal. Pero entonces yo creo que va a haber personaciones probablemente de, en fin, de fuerzas políticas, como suele haber, y entonces el magistrado Juan Ramón Verdugo hará una instrucción que durará meses. Otra posibilidad, si el objetivo es mantener la presión sobre la ley de amnistía, se puede cumplir ese objetivo por otros medios. Y es que le devuelvan a García Castellón la causa,
¿sí?,
y que le digan, mire, los indicios son interesantes, pero no nos parece que todavía esté lo suficientemente maduro como para que asumamos nosotros la investigación. Siga usted investigando. Por cualquiera de los dos medios, mantiene la presión. Entonces aquí lo que depende es hasta qué punto Marchena y la sala de admisión quiere involucrarse
ya
en una guerra de guerrillas claramente orientada contra el gobierno mientras se tramita la ley de amnistía.
Ha quedat...
Esta es la elección, en mi opinión.
Ha quedat clar. Aquí hi ha una qüestió, que és que el fiscal ponent, Álvaro Redondo, ha quedat, diguéssim, esborrat del mapa, no? Perquè, clar, després del seu punt de vista...
Sí, hoy yo, el relato, la verdad que ha sido tremendo. Yo le quiero aclarar una serie de cosas, porque es importante, el fiscal ha quedado muy, muy tocado, muy mal, se sintió muy herido, es un hombre... digamos, ha habido filtraciones, evidentemente, y él ha llegado mal. Yo le quiero aclarar lo siguiente. Yo lo que he podido comprobar es esto. Él ha hecho dos informes. Nosotros los damos en el periódico, estos dos informes. Uno del 26 de enero y otro del 30 de enero. El 30 de enero es el día que él ve al fiscal general. Es el día en que se celebra una junta, la junta semanal que se hace los martes a partir de las 10 de mañana en la calle de Fortuny, la junta de la sección primera de lo penal de la del Tribunal Supremo, que son 15 fiscales, 13 en función un poco de los problemas que hayan. Entonces, el 26 de enero él considera en su informe, que se lo pasa a sus jefes, que son dos, es el Fidel Cadena y Sánchez Covisa, son dos jefes, la de la sección primera, y se los pasa y comenta con ellos que él es partidario de admitir la exposición razonada de imputar a Puigdemont por delito de terrorismo.
Eso, perdón, ¿y Álvaro Redondo?
Álvaro Redondo.
Pero si va...
Ese es el 26 de enero.
Ah.
Entonces, lo único que dice es que, en cambio, con Rubén Wagensberg, los indicios no son firmes y, por lo tanto, no está de acuerdo en imputarle. Solamente a Puigdemont. Ese es el 26 de enero. El 30 de enero...
Sí.
Él hace un nuevo informe, que es el informe oficial, digamos.
Sí.
Es el informe donde él dice que hay que rechazar la exposición motivada de juez García Castellón, porque ni hay indicios de participación de Puigdemont en todo el tinglado del tsunami, o son débiles, son unos diálogos y son unas agendas de Alay, unos correos, dice que no está de acuerdo. Y sobre Wagensberg, pues ya, como ya había dicho en el anterior informe, había puesto en su anterior informe, tampoco ve que haya indicios. Entonces, el tema que se ha dado muy polémico y muy discutido y escandaloso ha sido el cambio entre uno y otro, porque en cuatro días él cambia de posición. Si usted analiza los dos informes, que yo los he leído, los he dado y los he comentado, usted ve que en el primer informe hay una serie de hechos que son los mismos que relatan el segundo informe, que son los de la exposición razonada de García Castellón, son los hechos que ocurrieron, el aeropuerto del Prat, el muerto por
un ataque al corazón, cardíaco. Sí.
todos los policías heridos, los Mossos y tal. Y entonces llega a la conclusión de que efectivamente eso es delito de terrorismo en el primero, y en el segundo llega a la conclusión contraria. Entonces se ha especulado mucho, y razonablemente, porque los informes son tan diferentes, a pesar de que son los mismos hechos, que llama la atención. Y entonces el 30 de enero él se ve con el fiscal general y él lo dice en la junta semanal del martes 30, él comenta que ha hablado con el fiscal general, aunque no revela el contenido de la conversación. Y le ha visto un poco antes, porque da la, también la cuestión de que la sección primera de lo penal del Tribunal Supremo funciona en Fortuny. En Fortuny 4, que es la sede también de la Fiscalía General del Estado. La sección segunda, sin embargo, se llama sección de Palacio. ¿Por qué? Porque está en el Tribunal Supremo propiamente dicho, por eso le llaman Palacio. Entonces, en Fortuny, él, cuando se hace la junta semanal la semana pasada, él comenta que ha visto al fiscal general, porque ahí se discute, hay unos fiscales que dicen que quizá no sea él la persona más idónea para hacerle el informe, porque él ha publicado artículos, por lo menos un artículo, contra la ley de amnistía. Él dice que la amnistía no cabe en la Constitución española. Entonces, hay algunos que decían, hombre, quizá no sea lo más elegante que seas tú quien lo haga, porque claro, todo esto de García Castellón está muy asociado con la ley de amnistía, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero finalmente, la semana pasada, pues deciden que el tema de su artículo contra la ley de amnistía no implica un procedimiento que le impida decidir. Entonces, ¿qué pasa? Álvaro Redondo cambió de posición,
¿sí?,
porque se lo pidió el fiscal general del Estado. ¿Es esto así? Esto no es ilegal, porque el fiscal del es una institución jerárquica, podía haber pasado, pero mi conclusión a partir del diálogo con cinco fiscales distintos es que no. Él cambió de posición porque cambió de posición. Quiero decir, no hubo ninguna presión. Usted sabe que en el Ministerio Fiscal hay una cosa que es el estatuto, que dice que si el fiscal superior, si el fiscal general del Estado, te ordena algo, tú puedes pedir, te plantea una posición con la cual tú no estás de acuerdo y consideras que no es pertinente, tú puedes pedir la aplicación del artículo 27.1 del Estatuto Orgánico, por el cual esa diferencia entre tú y tu superior se tiene que sustanciar en una junta de fiscales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, desde el punto de vista del funcionamiento orgánico del Ministerio Fiscal, si él hubiera estado de acuerdo con su posición favorable a admitir la exposición razonada de García Castellón e imputar a Puigdemont y a Wagensberg delitos de terrorismo, pues, y el fiscal general le decía, no, mira, mi posición es esta, simplemente podía aplicar, pedía la aplicación del 27.1 y seguiría a la Junta. Pero es que eso no sucedió, porque cuando él fue el día 20, el día 30 de enero, a ver, el martes 30, a ver a fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, a las 8 de la mañana, lo he comprobado, de ese día, del martes 30, él manda a sus jefes el informe, digamos, segundo informe, el nuevo, donde está en contra de la admisión de la exposición razonada. Eso es a las 8 de la mañana. Y luego, cuando él pasa por el despacho de Álvaro García Ortiz, en la calle de Fortuny, él ya va con la posición nueva. Por lo tanto, no hay ahí ninguna imposición. Que, insisto, si lo hubiera, si el fiscal general del Estado le dijera, no, nuestra posición es esta, y por lo tanto tienes que llevarla adelante, no era ilegal y no era nada anormal. Y que además él podía ver, si se mantenía en su posición contraria a la, digamos, en su posición a favor de la exposición razonada, él podía haber dicho, me lo pones por el 27.1, me lo pones por escrito, yo no estoy de acuerdo, vamos a una junta de fiscales. Por lo tanto, yo creo que lo que ha pasado aquí es que él ha cambiado de criterio. Usted me dice, ¿por qué ha cambiado de criterio? Bueno, no lo sé por qué. Lo que es extraño que haya cambiado de criterio, sobre todo con los argumentos que utiliza y que utilizó, porque hoy él explicó ese cambio. Él dijo, yo pensé que los acontecimientos habían sido graves, y sin embargo, reflexionando después, Yo creo que no son graves. Es posible que las movilizaciones y la actividad tuviera como finalidad una actividad que se podría caracterizar como terrorista, pero los hechos que se produjeron no tienen tal magnitud. Eso es lo que explicó él. Y entonces, por eso cambió de opinión. Por lo tanto, no hay aquí un cambio de opinión más que personal y profesional. Usted me puede preguntar, ¿y por qué? Yo creo que es una persona bastante compleja, Álvaro Redondo, no es un fiscal muy conocido del público, es una persona que nació en Uruguay, su familia llegó cuando él tenía, me parece que 20 años, hizo la carrera de Derecho en España, y su familia se trasladó aquí, y bueno, pues es una persona que, yo diría que, por lo que me he informado, que es una persona que cree que debería tener la máxima categoría de la carrera fiscal. Esto es fiscal de Sala del Supremo. Fiscal de Sala del Supremo es, vamos, es el general de la carrera fiscal, ¿no? Uh-huh. Es el general de cuatro estrellas de la carrera fiscal. Desde luego es la persona que más gana, pero es la categoría de prestigio. Y él cree que, según me han dicho, él en ese sentido ha sido minusvalorado.
Yeah,
que esto haya podido influir, porque las cosas se mezclan. Cuando lees los dos informes, dice, pero hombre, si era terrorismo hace 4 días, ¿cómo es que no va a ser terrorismo ahora? ¿Cómo es que no va a ser grave? En fin, yo de todas maneras he querido hacer una labor objetiva. A las 8 de la mañana del día 30, antes de que él vea al fiscal general del Estado, él manda a sus superiores, es decir, a Fidel Cadena y al señor Sánchez Covisa, su borrador de informe, que es el informe definitivo. Él ha cambiado de posición, lo ha explicado hoy claramente en la Junta, y bueno, pues ha habido ahí, al principio ya de la Junta, pues le puedo contar que ha habido, en fin, un intento de desactivarlo y de decir, y se dijo, cualquiera puede cambiar de opinión. A los efectos de distender, ¿no?, el ambiente y tal. Pero la historia es que es una historia muy gorda, porque 11 fiscales consideran que hay indicios para imputar a Puigdemont. Que son dos cosas. Aquí lo que se discute son dos cosas. Primero, si los hechos pueden ser terrorismo y si los indicios son de tal magnitud que se puede imputar a Puigdemont. En los dos casos, en el primer caso respecto del delito, 13 fiscales han considerado que hay indicios de delito de terrorismo, 2 han estado en contra, entre ellos el jefe, uno de los dos jefes de la sección, el señor Sánchez Covisa. Y luego, el segundo punto, 11 han opinado que hay indicios para imputar a Puigdemont y 4 han considerado que son insuficientes. Es decir, es un error garrafal el que ha cometido Álvaro García Ortiz, porque no tenía que pasar por esto. Uh-huh. Esto no era preceptivo. Él podía simplemente delegar en Geli y decirle a Geli que expusiera el punto de vista de la Fiscalía General del Estado, que es un órgano jerarquizado, como digo, y que podía haber simplemente no pasado por esta junta. Ahora, Álvaro García Ortiz quería pasar por esta junta porque creía que la ganaba, y que por lo tanto entonces no era una imposición por arriba, sino que son los propios fiscales. Yo creo que todo el planteamiento ha sido equivocado. Ha sido completamente equivocado, porque incluso aunque la ponencia fuera, como ha sido la de Álvaro Redondo, contraria a aceptar la exposición razonada, en los fiscales era muy difícil conseguir un apoyo a esa tesis, y que por lo tanto era la crónica de una derrota anunciada. Él ha cometido un error garrafal. Usted puede decir, bueno, pero es que ha saltado, pero tiene lona, porque Geli finalmente le va a salvar. Sí, pero el escándalo que hemos visto en los periódicos, las filtraciones, ha deteriorado muchísimo a esa junta.
Ernesto, girem full, anem a una altra qüestió, que és la llei d'amnistia, que continua el seu recorregut parlamentari després que Junts rebutgi, recordem, aprovat el redactat de la proposició. La mesa del Congrés ha tornat avui el text a la Comissió de Justícia. Amb aquest pas s'obre nou termini per elaborar un nou dictamen. El primer límit que ha fixat la mesa són 15 dies, és a dir, els partits podran allargar les negociacions fins al 21 de febrer. Y a las horas le pregunto, a partir del 21 de febrero, Ernesto, ¿qué pasa con la ley de amnistía?
Bueno, lo que pasa con la ley de amnistía es una vez que se aprueba, pasa al Senado.
Bueno, si
alguna vez que s'aprova, digo, en el Congreso.
Sí, clar, però aquí estem en el... ara estem en les qüestions prèvies, no? És a dir, s'ha de tornar a proposar aquesta llei d'amnistia i s'ha d'aprovar. Hi ha de marge fins al dia 21 de febrer. Si no s'arriba cap acord el 21 de febrer, què passa?
Bueno, si no se arriba a un acuerdo, pues no hay ley de amnistía. Esto es lo que va a pasar. Si Junts sigue bloqueando la ley de amnistía... ja no hi ha,
perquè el Partit Socialista no fa, ja, podem confirmar, Ernesto, que no farà cap modificació de la llei?
El Partido Socialista ha llegado a la conclusión, y yo creo que es una conclusión evidente, que no se puede estar al albur de lo que se le ocurra a cada juez, porque es interminable. Es interminable. Lo que hay que analizar es si la ley de amnistía como tal es sólida y, por lo tanto, está a prueba de cualquier tipo de triquiñuela o intento de retorcer la ley. Y en ese sentido yo creo que el proyecto que había es un proyecto sólido. Creo que no hay que empezar con incluir el, digamos, meterlo aquí a Joaquín Aguirre con su delito de traición, a García Castellón con su delito de terrorismo, ya eso está, y por lo tanto no hay. Ahora, el presidente de gobierno ha dicho que está dispuesto a modificar la ley de enjuiciamiento criminal porque quiere acortar los plazos para...
perquè no hi ha causa. Exacte, sí.
Es interesante esto, porque la gente no lo recordará, pero una de las grandes batallas que hubo contra el PP fue precisamente porque el PP quería acortar los plazos. Quería acortar los plazos porque decía que los jueces estaban
allargant les causes.
En las causas estaban tardando mucho, era una manera de un poco de, y luego pues el PP lo hacía en el contexto en que estaba cercado, ¿no? Con las causas de Lezo, Púnica, Gürtel, Valencia
sí,
y
Tándem.
Tándem es posterior, ya entra en la nueva tanda donde hay que prorrogar cada seis meses. Entonces eso fue objeto de una batalla política, el PSOE no estaba de acuerdo y tal. Bueno, sin embargo se aprobó en la época de Rajoy. Entonces ahora Pedro Sánchez dice que quiere todavía cortar más o hacer alguna reforma en la ley de enjuiciamiento criminal, no lo sé. Pero yo creo que esto es un campo estéril, que el gobierno se va a desgastar. Creo que eso es lo que busca el Tribunal Supremo, y si incorpora la causa de García Castellón al Tribunal Supremo, jugará directamente la partida. Si lo hace a través de García Castellón, la jugará indirectamente. Veremos a ver Marchena cómo lo ve esto, qué es lo que más le conviene a él, eso es lo que se va a jugar. Ahora, si no hay ley de amnistía, Tony, pues... apaga la luz y vámonos. Quiero decir, la base de esta legislatura es la ley de amnistía. Yo le voy a decir una cosa. La ley de amnistía, si se aprueba finalmente, después del Senado, pasará al Senado, hibernará en el Senado un par de meses, esta ley de amnistía no llega al Tribunal Constitucional Español hasta septiembre. No llega hasta septiembre. En septiembre usted tendrá los recursos de inconstitucionalidad, el recurso de inconstitucionalidad del PP, que creo que son tres meses máximo lo que tiene, para presentar el recurso y agotará. Entonces ya estaremos en septiembre avanzados del 2024. Esta ley, Tony, no está para cuando se celebren las elecciones autonómicas de Cataluña, que como máximo plazo es el 14 de febrero, si no me equivoco.
¿Qué vol dir no está?
25. No está aprobada, no está constitucionalizada. No aprobada. Aprobada sí, saldrá en el BOE, se empezará a aplicar, alguno planteará la cuestión prejudicial a Europa, se suspenderá parcialmente, alguno planteará el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo probablemente, a Europa y al Tribunal Constitucional, se suspenderá la aplicación directa de los puntos de la ley en los cuales se pida aclaraciones o se plantea cuestión de constitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional no dirá si la ley es constitucional o no antes de las elecciones catalanas. ¿Nos apostamos algo?
No, sí,
Marcelí,
si vol.
Marcelí, apuesta.
Sí, a veure. No, no, home, aposti ni que sigui un, una ampolla de... Home, una ampolla d'aquestes de...
D'aigua.
De, no, de ratafia, que és una mica el que vostè...
Ui, no, és caríssim. No,
ratafia. No,
no, home, una ampolla de ratafia, no, aposti. No,
sí, no, una ampolla... De eso sabe Pedro Sánchez mucho porque se la regaló Torra, se la regaló Torra, le llevó la botella
tant,
de ratafía.
Y tan,
de ratafía,
sí, sí.
Que se la
y el paseo, supongo. Y el paseo.
Y el paseo.
Exacto.
El paseo bonito. Por los jardines sí, de la Moncloa.
Sí, 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 que estaba Torra muy interesado.
Mucho.
Sí, sí, ya me recuerdo. Ernesto, ho deixem aquí. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Una fortíssima abraçada.
Gràcies.
Gràcies, adéu. Bona tarda. Tot això, deixeu-me obrir un, ara mateix una finestra amb Benet Íñigo per conèixer com està anant aquesta segona jornada del judici a Dani Alves. Benet, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou. Doncs continuen declarant testimonis d'aquest judici. Ho han fet ja una desena de Mossos d'Esquadra que van participar en la investigació. La veritat és que han estat interrogatoris molt curts, molt ràpids. No han volgut les parts entrar massa en detall en preguntes a les persones que van fer la investigació d'aquest cas. És veritat que tenen els informes per escrit, però sí que, per exemple, una de les agents de la Unitat de Central d'Agressions Sexuals que ha portat el cas explica que les imatges de les càmeres de seguretat concorden perfectament amb la versió de la víctima, és a dir, que d'alguna manera el que està explicant aquesta gent als tribunals, al tribunal, és que mirin les imatges i que veuran que concorda perfectament, ha dit un sí absolutament, que les imatges donen la raó a la versió de la víctima del que va passar. No en entrar en detall, recordeu que en aquest cas es va parlar molt de les empremtes dactilars que es van trobar al lavabo on s'hauria produït aquesta agressió sexual. També demostrava, doncs, en principi, la versió de la víctima de què va passar allà dintre, els moviments que va haver-hi. Han vingut els dos agents que van fer la inspecció i no els han preguntat massa tampoc sobre què signifiquen aquelles empremtes que van trobar. Segurament el fet de que Alves finalment hagi reconegut que va haver-hi la relació, tot i que ell diu que és consentida, doncs fa que el relat dels fets ja no es... tant en què van trobar allà dintre, sinó en si entén el tribunal que allò va ser consentit o no. Per tant, no han entrat tant en el detall en aquestes qüestions més tècniques.
Benet Íñigo, moltíssimes gràcies. Fins després, bona tarda.
Fins després.
Dos adéu. Minuts i ens n'anem d'excursió perquè tenim a Maria Xinxó instal·lada al Museu Picasso.
Versió RAC 1.
Descobreix les col·leccions que acaben d'arribar a la Roca Village. Bosses oversize, mocassins i sneakers. Troba els nous clàssics que elevaran el teu look amb fins a un 60% de descompte a marques com Hof, Vans o Furla. Visita la Roca Village de dilluns a diumenge i explora el més nou a més de 150 boutiques.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes, la primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Entonces me abrazas y no hay lugar en el mundo en el que me pueda sentir más seguro. Soy Luis García Piedehierro, escritor y poeta.
Aquest 14 de febrer volem desitjar-te feliç dia de Sant Valentí al Cort Inglés, a la botiga web i app.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest febrer amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del musical Los Chicos del Coro al Teatre Coliseum, de tots els concerts al Festival Guitar BSN i del Museu de l'Art Prohibit amb obres que han estat censurades o retirades. Entrades ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
T'estimo, el meu amor, el meu pastisset, el meu bombó, la meva galeta, el meu brioixet, el meu pa de pessic.
Ui... Tot d'una m'ha agafat molta gana.
Hi ha molt amor dins teu, com el cupó diari de Sant Valentí de l'11. Perquè a més de poder guanyar 500.000 euros, podràs aconseguir experiències úniques que t'enamoraran si entres a cuponespecial.es. Cupó diari de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Notes pèrdues de memòria?
Activity i Memo, de Laboratoris Clinitec, és un xarop elixir exclusiu per a retornar la funció mental, a base d'extractes, vitamines i minerals que estimulen la funció del cervell i l'activitat mental i cognitiva per no oblidar-te de res amb el declivi de l'edat, o també per a adolescents que necessiten millorar la seva concentració i la seva funció mental. És normal que vagi fallant amb el pas del temps o l'estrès, i de vegades notem que falla més del compte, o bé, no ens concentrem. És probable que abans recordessis tots els aniversaris i ara ja no, o que ja no recordis on has deixat les claus o a on has aparcat el cotxe. Si casos així es repeteixen freqüentment, val la pena provar el xarop elixir Activity i Memo. És natural, amb registre sanitari i apte per a tothom. Només en prens una culleradeta al matí i llestos. Truca ara al 650 51 52 53 i amb la compra de 2 mesos et regalen el 3er mes gratis perquè comprovis que funciona i no t'oblidis de res. Truca al 650 51 52 53 i el rebràs per missatgeria sense despeses d'enviament. Només trucant al 650 51 52 53.
Tal com us deia, marxem cap a Ciutat Vella perquè allà hi tenim Maria Xinxó, concretament a la seu del Museu Picasso, perquè heu d'aprofitar una exposició magnífica, una de les exposicions més d'art més importants dels últims mesos a Barcelona, que està arribant als seus últims dies, per tant, bon moment per recordar-ho. La que uneix les obres i l'amistat de Joan Miró i Pablo Picasso coincidint amb el 40è i el 50è aniversari de la seva morts. Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda a tots, què tal, com esteu?
Molt bé.
Estic aquí, la mar de ben acompanyada, i molt contenta d'haver pogut veure de moment aquesta meitat de la doble exposició que es fa tant al Museu Picasso com a la Fundació Miró. Aquí hi ha una part, allà n'hi ha una altra, i com bé deies, no, uneix aquestes dues figures, Picasso i Miró, dos artistes conegudíssims, dos artistes que a més compartien una gran amistat, aficions i també vincles amb ciutats com per exemple Barcelona, i això és precisament el que es mostra en aquesta doble exposició. M'acompanyen, com deia, dues persones, dues de les comissàries, són quatre dones les que han fet de comissàries d'aquesta doble exposició, com són la Teresa Montaner, que ve de part de la Fundació Miró, i l'Helena Llorenç, de part del Museu Picasso. Bona tarda a totes dues, què tal?
Hola, bona tarda, Maria. Bona tarda.
Escolta'm, estem aquí davant d'entrada d'una fotografia que m'ha cridat moltíssim l'atenció, que es veu Joan Miró i Pablo Picasso amb dues criatures i dos quadres que juraria que són de Miró tots dos. Qui me l'explica, aquesta fotografia? De qui és? Qui l'envia aquí? Perquè a més també té una inscripció.
Bueno, podem fer-ho una mica a mitges. Jo explico el començament i la Teresa pot acabar. Aquesta fotografia, que està, porta la data del 19 d'agost de 1968, és una fotografia feta per Jacqueline Roch, Jacqueline Picasso, la darrera dona de Pablo Picasso, una fotografia que va fer ella en motiu d'una visita de la família de Joan Miró a casa de Picasso a Mugens, a Notre Dame de Vi, i podem veure doncs els dos artistes acompanyats de dos dels nets de Miró i també acompanyats de dues de les pintures que Miró que Picasso tenia, dues pintures de Miró que Picasso tenia a la seva col·lecció particular, unes pintures que les va guardar sempre a la seva col·lecció i que doncs ara actualment es troben al Museu Picasso de París.
Aquestes pintures, Teresa, una d'elles és un autorretrat de Miró.
Sí, és el segon autorretrat que Miró fa. És una obra molt interessant, és una obra doncs que connecta, com si diguéssim, Miró amb la tradició, però també és una obra que no deixa de ser molt moderna. I és la primera obra doncs que va la primera obra de Miró que va anar a parar a la col·lecció de Picasso, una obra que Picasso va conservar tota la seva vida, no?
Aquesta fotografia de fet exemplifica molt bé l'amistat que tenien els dos pintors, però m'agradaria també parlar una mica del que ha suposat organitzar aquesta doble exposició, perquè han vingut aquí obres que arriben de tot el món, d'arreu del món, i que ha costat molt portar-les aquí per nivells de seguretat, s'havien de treure també de museus internacionals i també de persones que les tenien, no?, de col·leccions privades. No ha sigut fàcil això, imagino.
Bueno, organitzar una exposició d'aquestes dimensions, estem parlant de més de 300, prop de 350 obres, sempre és una tasca complexa. Les obres d'art, quan, en fi, quan estan en museus i també, lògicament, les que estan en col·leccions particulars, quan han de viatjar, doncs necessiten uns requeriments de seguretat, de conservació preventiva, que fa que el trasllat d'aquestes obres doncs sigui una cosa complexa. Per exemple, doncs les obres han de viatjar amb unes caixes que dins doncs hi ha unes espumes perquè vagin ben protegides de les vibracions. Pensa que determinades vibracions podria fer caure doncs la capa pictòrica, per exemple, no? Per tant, han d'anar molt ben embolcallades.
Viatgen en un avió, per exemple?
Si venen, les que venen de fora d'Europa venen amb avió. Quan és a Europa, doncs les peces arriben amb camió habitualment. Però, i després, lògicament, els particulars i els museus doncs demanen que les obres, lògicament, tinguin una assegurança. I estem parlant de dos artistes de gran pes en la història de l'art del segle XX. Per tant, doncs són obres, són artistes que tenen doncs unes cotitzacions elevades, i doncs les assegurances doncs estan a l'altura d'aquestes cotitzacions.
S'ha de pagar molt, vols dir, d'assegurança.
Bueno, és a dir, la valoració de l'obra és alta, i per tant la prima de l'assegurança va
en funció d'aquest valor. Hi ha obres aquí, per exemple, que potser no tornarem a veure mai més a Barcelona, com per exemple la Masia de Miró, que és una pintura icònica que va comprar l'escriptor Hemingway i que ara la tenim aquí, però que potser no torna a venir mai més.
Esperem que sí, eh? La Masia és una obra, com tu dius, icònica, és una obra bisagra, és una obra que condensa l'obra que Miró havia fet abans de la Masia i també anuncia el que ha de venir després. Llavors és fàcil que la Masia formi part de moltes exposicions, doncs, perquè parla molt de l'artista, no? Llavors esperem que sí, esperem que hi haurà altres ocasions d'exposicions Miró que pugui tornar.
De fet, nosaltres a vegades comentem, no?, que aquesta pintura icònica transcendental, no?, en la trajectòria de Miró, que representa doncs el Mas de Mont-roig, de fet hauria d'estar aquí a Catalunya i no pas a Washington, a la National Gallery de Washington, no?
I això es treballarà? S'està lluitant des de la Fundació Miró?
No crec que calgui perdre el temps en això. Jo crec que nosaltres, aquesta és una obra que ha vingut diferents vegades, no només al Museu Picasso, sinó també a la Fundació Miró, i crec que el que hem d'agrair és la generositat del Museu de Washington, que jo puc dir que, com a mínim des de la Fundació Miró, gairebé sempre que s'ha demanat l'han cedit, i això ja és important.
Hem dit que en aquesta exposició òbviament hi ha moltes obres, però també es veu aquesta relació que tenien els dos pintors. M'agradaria saber, primer, quin paper hi tenen les mares, tant de Pablo Picasso com de Joan Miró, en el fet que ells dos acabessin sent amics.
Bé, les mares de Picasso i de Miró es coneixien. No sabem exactament en quin moment doncs va néixer l'amistat entre aquestes dues dones, però sí que sabem que en aquella Barcelona doncs dels anys 10, 15, etc., doncs era ben normal que doncs les amistats un dia a la setmana doncs rebien, no? O sigui, la senyora Maria rebia els dimecres a la tarda, la senyora Teresa els dijous, etc., i per tant doncs era una manera de socialitzar que tenien les dones. Aleshores, en aquest sentit, doncs les mares doncs
es coneixien
sí, i es trobaven, no? I quan la mare de Picasso va saber que Miró se n'anava el 1920, se n'anava per primera vegada feia el viatge, el primer viatge a París, doncs va decidir, li va demanar si li podia portar doncs, un paquet al seu fill. Miró en alguna ocasió ha parlat d'una ensaïmada, que li va portar una ensaïmada. En tot cas, aquesta és l'anècdota, tant si era una ensaïmada com si era
un tortell.
El que sí sabem per la correspondència que es conserva entre els dos artistes és que Miró durant una bona pila d'anys va fer de recader entre la família de Picasso i Picasso i viceversa. Quan Miró tornava aquí cada estiu, doncs Picasso, si necessitava portar alguna cosa cap aquí per la família d'aquí,
ell ho portava al revés,
efectivament.
Clar, eren molt diferents. És veritat que les obres, n'hi ha moltes i aquí es pot veure precisament, no, que s'assemblen.